Primer vol a Formentera. De dilluns a divendres, de 6 a 7 del matí. El programa despertador d'IB3 Ràdio.
Sofrits matiners, molt bon dia, com esteu? Aquest programa el farem avui entre Pablo Morganti, David Ventura, Maitane Páez, Àlex Berlanga i qui us parla, Vicent Tur. Molt bon dia, Àlex.
Hola, bon dia.
I avui parlarem, mireu, de cervesa, així, directament, per començar els dies, dilluns i la setmana. Parlarem de la fàbrica de cervesa Graham Pearce de Menorca, perquè acaben de llançar el Graham Pearce Fest quan compleixen 10 anys, aquesta marca. També parlarem des de discjòqueis. S'acaba de constituir a Eivissa i Formentera una associació de discjòqueis per reivindicar els seus drets. Jo crec que era la darrera associació que mos quedava per constituir-se a les Balears. I també parlarem de cultura japonesa, la secció Otaku Nights i de les notícies friquis setmanals en el nostre informatiu Friki Free Shop.
El primer vol a Formentera. Tant si comences el dia com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí a IB3 Ràdio.
Quin dia és avui?
Avui és dilluns, 21 de juny, és Sant Lluís Gonzaga, Sant Ramon de Roda, Sant Adolf Bisbe i Santa Demètria. Te'n recordes de la cosina Demètria, Àlex?
Sí, quin temps.
L'has cridat ja? Tens tot el dia. Ara no la cridis, que és molt pronta. Començam sempre el nostre programa amb Ascentural, que mos pareix una cosa tradicional i molt nostrada, però la veritat és que avui mos dedicarem també a les festes paganes.
Coincidint amb el solstici d'estiu a l'hemisferi nord, el 21 de juny se celebra el Dia Internacional del Sol. Associacions ecologistes usen aquesta celebració per promocionar les fonts d'energia renovables i a molts països d'aquesta banda del món se solen celebrar events i activitats per recordar que el sol és la font d'energia més gran per a la Terra i els seus éssers vius.
I en realitat, bé, que hi hagi un Dia Internacional del Sol és un poc superflu, perquè el sol justament no necessita cap dia per recordar-nos la seva importància. Tots girem al seu voltant. El solstici d'estiu, el dia més llarg de l'any, s'ha celebrat i es celebra des de temps immemorials. Per exemple, les fogueres de Sant Joan tenen el seu origen en festes agrícoles ancestrals, encara que el Vaticà les hagi intentat cristianitzar. Bé, anem a canviar de tema. Anem ara amb una mica de música d'allò que en deien la movida.
Avui fa anys Jaime Urrutia Valenzuela, nascut a Madrid un 21 de juny de 1958, cantant de Gabinete Caligari, grup essencial de la movida madrilenya. Potser ha estat el compositor pop espanyol més torero per la temàtica de les cançons, però ho feia amb coneixement de causa, perquè el pare de Jaime Urrutia era crític taurí.
Sí, senyor. Urrutia és autor de cançons mítiques i a la història del rock en espanyol. La culpa fue del cha-cha-cha, Cuatro Rosas, Camino Soria, El calor de l'amor en un bar o aquesta, Que Dios reparta suerte. Tenim una altra referència musical, però avui també fa anys Lalo Schifrin. Té un nom complicadet, eh? Bé, és possible que no li poseu cara en aquest senyor, però segur que heu sentit la seva música. Per exemple, aquesta.
Yeah. Lalo Schifrin va néixer a Buenos Aires el 21 de juny de 1932. Pianista i director d'orquestra i compositor d'una bona pila de bandes sonores clàssiques del cine i la televisió. Als anys 60 abandona la seva Argentina natal i es trasllada a Nova York per tocar jazz i després a Hollywood. Allí composarà la banda sonora de pel·lícules com Harry el Sucio o sèries de televisió com Starsky i Hutch o Missió Impossible.
Lalo Schifrin té una estrella en els passats de la fama de Hollywood i l'any 2018 li van donar un merescut Oscar honorífic. Amb la seva música, amb aquesta Missió Impossible, arribarem a la predicció dels temps.
Avui tindrem una jornada amb un clar predomini del sol, però amb unes temperatures encara moderades. Registrarem 30 graus de màxima a Palma, 27 a Menorca, 27 també a Eivissa i 24 a Formentera. Mínimes una mica per damunt dels 20 graus a tot Balears, excepte a l'interior de Mallorca, on fins i tot podrien baixar d'aquesta xifra. El vent bufarà fluix de garbí a totes les illes, excepte a l'est de Mallorca, on agafarà una mica més de força.
Practica el desperting amb IB3 Ràdio. Cantant sota la dutxa.
Dilluns, però ho superarem, entre tots ho superarem, és clar que sí. Entre tots i amb l'ajuda de les cançons que posa en David Ventura cada dia, cada matí, aquí, en el primer vol a Formentera. David, bon dia.
Molt bon dia, Vicent. Arrencam la setmana amb una alegria quasi estiuenca i també amb un dels grups espanyols més divertits, surrealistes i vitriòlics que han existit mai. Un grup d'aquells que provoquen un somriure i que, evidentment, són magnífics si has de sortir del llit en aquestes hores infames que ara ens ocupen. Són algú que potser recordareu, són Los Toreros Muertos, grup liderat pel showman Pablo Carbonell, que a final de la dècada dels 80 van publicar 3 LPs magnífics i, abans de tot, un EP amb 4 cançons pràcticament introbables, però que s'han reeditat i es poden trobar a Spotify. Entre elles hi havia aquesta cançó que us present ara, que es diu Bares, Bares. El seu videoclip delirant va ser estrenat l'any 1986 en aquell programa que es deia La Bola de Cristal, i en ell apareixien tots els personatges que el cantant ens descriu a la seva narració. Per tant, moment per espavilar i dir bon dia el dilluns amb Los Toreros Muertos.
Bares, 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 soy nuevo en esta ciudad, no sé dónde está el museo, pero si salgo a pasear, ya sé lo que me voy a encontrar. Bares, bares,
sentir més a la Formentera. Cafeïna de la bona. Surt de casa!
Els dilluns també existeixen els lots i els lotes. I bé, què hem de dir? És que si no existissin, el pitjor dia de la setmana seria dimarts. Llavors estarien igual, més val que existeixin. Bé, que sigui dilluns no és cap excusa per poder sortir de casa. Mireu, avui a Mallorca podem anar a la celebració del Dia de la Música a la sala Es Gremi.
La sala d'Es Gremi a Palma celebra el Dia de la Música amb concerts especials i un programa de ràdio en directe. Sputnik Ràdio emetrà a partir de les 8 del vespre sobre l'escenari de la sala U un programa especial amb entrevistes i actuacions exclusives d'artistes com a Perill, Urtain, Joko Factor, Street and Bison i Àngel B. Flat Vega. L'entrada, recordem, serà gratuïta.
Andrew B. Flat Vega. A Menorca tenim avui dilluns la vuitena edició, menys mal que és dilluns, la vuitena edició de Menorca al plat.
Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina.
La vuitena edició del Menorca al plat tindrà lloc durant tota aquesta setmana. Una vintena de bars i restaurants que ofereixen un menú especial de migdia amb l'objectiu de posar en valor la gastronomia típica menorquina i el producte local. Les jornades conviden a fer un passeig per tota l'illa per descobrir-la a través de la cuina menorquina. Ciutadella, Es Castell, Es Mercadal, Ferreries, Fornells, Maó i Sant Lluís.
I anem cap a la Pitiusa més petita, a Formentera, tornem a tenir música a les places.
Cada dilluns, durant aquest estiu, tindrem el cicle Música a les places i els dilluns al port, amb música en directe al Passeig de la Marina, a la Sabina, a partir de les 10 de la nit. Això sí, el públic haurà d'estar assegut i les places són limitades.
Primer vol a Formentera. De dilluns a divendres de 6 a 7 del matí. El programa despertador d'IB3 Ràdio.
De tant en tant, hi ha que posar aquesta cançó, New Order, Blue Monday, perquè els dilluns no tenen per què ser una condemna.
El primer vol a Formentera. Tant si comences el dia com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí a IB3 Ràdio.
Seguim en aquest primer vol a Formentera, el programa despertador d'IB3 en ràdio, i ho fem parlant de música i cervesa, que bé, ens agrada, no ens agrada gens aquí en aquest programa. I és que el proper dissabte, el proper 26 de juny, al camp de futbol de Sant Climent, a Menorca, tindrà lloc la primera edició del Graham Pearce Fest, un festival de música que neix amb la voluntat d'aglutinar dos elements culturals essencials de les illes, per una banda la música i també la gastronomia. I és per això que avui ens acompanya des de l'altre costat del telèfon Roger Vila, organitzador d'aquest esdeveniment i mestre cerveser. Roger, molt bon dia i benvingut.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Roger, per a la gent de fora de Menorca que ens estigui escoltant ara, vostè no li sona el nom de Graham Pearce, però per a la gent de Menorca sí, com la fàbrica de cervesa artesana de l'illa, que recordem a més que enguany compliu 10 anys.
Sí, enguany estem celebrant aquest desè aniversari i malgrat molta gent ens havia dit, bueno, què tal si vos espereu un any i feu el 10 més 1... però crec que ja tothom tenim ganes de celebrar i amb totes les mesures de sanitàries, però tenim ganes de celebrar i muntar una bona festa per compartir amb tots les diferents bandes que hem triat per organitzar aquest festival i totes les nostres cerveses.
Clar, perquè moltes vegades fer un aniversari és una bona excusa per celebrar-lo com una bona festa i, clar, un número com aquest tan rodó, un número 10, un desè aniversari, sí que, bé, s'ho mereix.
Sí, i tant que s'ho mereix. A més, ara mateix crec que som la cervesera més antiga de les illes i, bueno, ja que hem arribat en aquesta fita, és que ho teníem que celebrar per tot l'alt.
Però, Roger, abans de parlar d'aquest festival que estàs preparant, bé, explica'ns com va sorgir això de muntar una fàbrica de cervesa artesana a Menorca i, com dius, ara la més antiga que tenim aquí a les illes.
Bueno, aquesta idea va sorgir sobre el 2009-2010. Ja a Espanya estaven començant a muntar-se diverses fàbriques de cervesa artesana, perquè va ser com una moda importada dels Estats Units i aquí a Europa d'Itàlia. I bueno, era una manera de sortir del producte monòton que fan les cerveseres industrials, que és un producte de consum massiu, amb poc gust, molt refrescant, però volíem crear com, bueno, una beguda més gastronòmica i poder, ja que amb el món del vi aquí a Espanya sabem molt bé diferenciar-lo, saber quin vi triar per cada ocasió, doncs també poder oferir aquesta opció a tot el públic per aquí.
Clar, i després d'aquests 10 anys són moltes les cerveses que oferiu des de Graham Pearce i una d'elles, precisament vam parlar aquí fa poc, que és la cervesa talaiòtica, aquesta que heu fet juntament amb el Museu de Menorca.
Sí, ha sigut una de les novetats que volíem treure enguany per, bueno, per commemorar tots aquests 10 anys de història de la cervesera i hem aprofitat per treure diverses noves cerveses. I una ha sigut aquesta, la talaiòtica, que ja estàvem pensant en ella de fer 2 anys, però per, bueno, diverses circumstàncies, una pandèmia mundial, no havíem pogut treure la venda i enguany ha sigut l'any que hem pogut fer aquesta nova creació en col·laboració amb el Museu de Menorca.
I explica'ns, Roger, com sorgeix com dèiem al principi, aquesta idea d'organitzar un festival i sobretot de celebrar-lo d'aquesta manera?
Bueno, jo crec que nosaltres com a obrador local i qualsevol empresa que estigui en l'àmbit local o insular, estem molt compromesos amb la cultura de l'illa i amb la cultura de les Illes Balears i trobem que hem d'aglutinar això, tant la gastronomia, que és la nostra part professional, però també donar oportunitats als músics d'aquí i a la cultura en general balear.
I quins seran els grups i artistes que podrem veure i escoltar, recordem, el proper dissabte 26 de juny al camp de futbol de Sant Climent?
Bueno, tindrem els menorquins Barlat, tindrem els biguetans menorquins Power Burkas i després quatre grups de Mallorca. Tenim els Saïm, els Jorra i Gomorra, els de Souza i la Maria Jaume. Mm.
Com deia, tot això serà en un dia, durant tot aquest dissabte, és a dir, que serà tot molt concentrat, no?
Sí, hem pensat en realitzar aquest tipus de celebració intensiva per fer una bona festivitat i encadenar de concert i concert en aquest primer festival. També avui dia amb el tipus de mesures sanitàries serà el més coherent, ajuntar-ho tot en un dia i no partir-ho en tants dies amb tanta gent. Estem treballant amb un aforament bastant petit de 500 persones. Llavors no volíem fer un esdeveniment multitudinari, sinó una cosa més en família i per la gent d'aquí de Menorca.
A més que, com dèiem, música en directe i amb aquesta voluntat de donar a conèixer també la nostra gastronomia. El públic assistent tindrà durant tot aquest dia, durant tot aquest festival, això, no només les cerveses que podeu oferir des de Graham Pearce, sinó que també hi haurà de menjar.
Sí, hem inclòs de diferents establiments d'aquí de l'illa, tant de Ciutadella com d'aquí de la part de Llevant, que oferiran totes les seves creacions gastronòmiques, també begudes fetes amb altres begudes d'aquí de Menorca. I intentem això, sí, sempre col·laborar amb la gent local i oferir tot el millor que podem d'aquí.
A més que altra gran iniciativa que heu preparat, que perquè la gent no agafi el seu cotxe, heu posat també a disposició un servei d'autobusos per arribar al festival, autobusos des de Ciutadella, des de Alaior i des de Maó.
Sí, pensem que al final es tracta d'un esdeveniment en què hi haurà un consum d'alcohol i per facilitar el transport de la gent i que no agafin el cotxe beguts, que és una cosa amb la que volem lluitar amb totes les nostres forces, hem ficat aquesta línia d'autobús perquè la gent pugui venir amb tota la tranquil·litat que després pot anar a dormir tranquil·la.
Bé, a poc a poc estan arribant les vacunes, aquesta nova normalitat, però Roger, com estàs sent organitzar un festival com aquest, com deies abans, amb totes aquestes mesures de seguretat, mesures sanitàries, anti-Covid?
Bueno, amb molta, molta gestió de la gent, amb un bon equip de voluntaris i sobretot sense el recolzament de l'Ajuntament de Maó i del Consell Insular no hagués estat possible, amb tot l'assessorament que hem tingut d'ells i en la manera de treballar, perquè totes les persones estiguin amb la separació deguda, amb els nuclis de bambolla intentar en tot moment que no hi hagin aglomeracions, que la gent no hagi sense mascareta i evitar el contagi al màxim possible.
I ja per acabar, Roger, per a la gent interessada en tot el que està organitzant per aquest Graham Pearce Fest, a on poden consultar aquest cartell, l'horari i tot el servei que esteu preparant?
Poden trobar tota la informació del festival, així com les entrades, al nostre web, a grahampearce.es. Mm-hmm.
Doncs ja només ens queda desitjar-vos moltíssima sort en aquesta primera edició del Graham Pearce Fest, el proper dissabte 26 de juny, a partir de les 5 de la tarda, recordem, al camp de futbol de Sant Climent. Roger Vila, organitzador d'aquest gran esdeveniment, moltíssimes gràcies per estar avui aquí amb nosaltres en aquest primer vol a Formentera i V3 en ràdio, i molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres i salut. Cansé de memòria fins l'últim fil. Mistres, digue'm què hi ha a Balenyà. Can Julivert, que li vull l'ajudar. Can Julivert, que li vull l'ajudar. No voy a darte nada eterno, te doy solo un instante.
Estàs escoltant el primer vol a Formentera. Solo
Aquesta gent que escolta són els grup mallorquí Isla Iglu, grup de sa setmana en es primer vol a Formentera. Bé, els hem posat d'actualitat perquè ells hi tornen a estar, treuen nou single, a més estaran presentant noves cançons a principis de juliol en un, com a taloners, desconcert farà Antonio Orozco. Mallorca, estem recordant-los amb el disc Perfecta Pieza que treien l'any 2017 i aquesta cançó que es diu Eterno.
Primer vol a Formentera. De dilluns a divendres de 6 a 7 del matí. El programa despertador d'IB3 Ràdio.
Parla de disjòqueis en aquesta hora del matí a IB3 Ràdio. Aquest que escoltes és José Padilla, disjòquei eivissenc, que per desgràcia ens va deixar aquest, aquest passat estiu, i mira, hem pensat de posar una cançó seua. Ell es va fer molt famós punxant música en el Cafè del Mar. Bé, la qüestió és que a Eivissa s'ha creat fa molt poquet una nova associació de disjòqueis i productors d'Eivissa i Formentera, que es diuen DIPEF, on hi ha ficada bastanta de gent, i que jo no sé si va néixer perquè, bé, ja sabeu que durant un dia o dos va estar prohibida l'actuació de DJs a tota la comunitat autònoma per part del govern balear. El govern al final va fer endarrere, i no sé si això ha servit perquè una mica es diu jo que ells a Eivissa s'agrupassin o no. Bé, anem a preguntar-li a ells directament. Tenim a l'altra banda del fil telefònic en el president d'aquesta nova associació de discjòqueis i productors, que és Domenico Daniello. Com estem? Com estàs? Buenos días.
Muy buen día. Muy bien. Muchas gracias.
No sé si he pronunciado bien tu apellido. Daniello. Daniello. Pero... Perfecto. Sí. El italiano parece fácil, pero es difícil, ¿eh? A veces...
Sí, parecen dos idiomas muy parecidos, sí. Pero no.
No hay que fiarse. No. Domenico, ¿por qué decidís uniros, pues bueno, una serie de gente que aquí en Ibiza conocemos conocemos todos, Igor Marijuán, Ana Tour, está también David Moreno metido en esta asociación, tú mismo, ¿por qué decidís crear esta primera asociación de DJs y productores de Ibiza y Formentera y por qué justamente en estas circunstancias?
Bueno, la verdad que es una necesidad que DJs y productores se unan en una asociación para hablar con una sola voz. Eso fue una necesidad ya desde hace muchos años, en cuanto la categoría ha empezado a tener mucho peso en la cultura de Ibiza y Formentera, y ahora, después de la pandemia, ha sido una necesidad para cuidar de los intereses no solo de esta figura que es el DJ productor, sino yo pienso de una parte fundamental de la industria turística ibicenca y también de la cultura de la música electrónica, que aquí en Ibiza y Formentera es algo de la como una marca. Así que cuando se habla de música electrónica se piensa en Ibiza, y así que esta figura del DJ productor tiene que ser protegida y valorizada.
Domenico, hace unas semanas hubo una polémica con el gobierno balear porque se llegó a prohibir las actuaciones de los DJs en toda la comunidad autónoma de las Baleares. Claro, eso sabemos que produjo un malestar bastante importante, lógicamente, entre los DJs aquí en Ibiza. ¿Fue esta decisión del gobierno lo que motivó que crearais la asociación, o ya estabais poniéndola en marcha?
No, ya estaba en marcha la asociación. Esto que pasó, la verdad que nos dio mucha más convicción y fuerza, y todo el apoyo que hemos tenido de la comunidad, no solo de DJ y productores, sino todo el mundo apoyándonos en estos días donde nuestra profesión se veía como parada, ha sido una motivación más para ir adelante, que estamos en el camino correcto para defender claramente la figura del DJ y el productor. Así que nada pasa por caso, y al fin y al cabo fue un shock ver esta decisión gubernamental, pero se retiró inmediatamente el día siguiente, así que la verdad que nos ha servido para unirnos y ir con más fuerza aún.
¿Cuánta gente hay ahora mismo en la asociación?
Ahora, en este momento, vamos a empezar en unos días a abrir para asociarnos, así que en este momento contamos solo con los fundadores, porque no hemos aún abierto la campaña de asociación. Así que la idea es empezar inmediatamente con unos 200, que parece que sean los primísimo, y pronto la estimación sería de llegar como a un 1000 socios en pocas semanas o pocos meses.
A unos 1000 socios, es mucha gente.
Sí.
Hay 1000 DJs en Ibiza.
Yo personalmente pienso que son muchos más, pero yo trabajo en esto desde hace 15 años, y la verdad es asombroso. Y tengo la oportunidad de conocer siempre mucha gente, y es increíble cuántos chicos, cuántos jóvenes, y no solo, también gente mayor se dedica a la profesión de DJ y productores. Son muchísimo, no solo gente que vive aquí todo el año, pero la mayoría que vienen de verano persiguiendo un sueño, y que vienen de Bélgica, de Inglaterra, y que se toman la profesión de DJ y productor muy seriamente. Pues son muchos. Es algo que las instituciones tendrían que darse cuenta más rápidamente posible, porque mueve mucha gente y es algo, un movimiento cultural, además que une todos.
Domenico, este final de mes va a haber una prueba piloto en discoteca. para por el tema de COVID. ¿Cómo veis el verano, los disc jockeys y productores de Ibiza y Formentera? ¿Lo veis con optimismo? ¿Creéis que se va a recuperar en julio y agosto una, no sé si una actividad como en otros años, pero sí una actividad importante?
La verdad es que el mundo del entretenimiento, de la música, ha sido golpeado muy fuerte de la pandemia, probablemente el más golpeado, y ahora estamos intentando levantar cabeza. Aquí en Ibiza Formentera ya hay música con disc jockey en muchos sitios de playa por acompañamiento, y la verdad que ya se está revalutando mucho la figura del DJ y residente en Ibiza. Y ahora con los opening, ojalá, de las discotecas más grandes, esta sería una oportunidad también para contar con el gremio de Ibiza Formentera. Ahora, el DJ, el productor, son personalidades optimistas por naturaleza. Yo me imagino que sí, que es solo cuestión de tiempo y se abrirá siempre más en las Pichusas. Así que si no fuera en el inmediato, en julio, en agosto, yo pienso que todo será mucho más permitido y con menos restricciones para abrir los clubes y siempre más.
Domenico Danielo, presidente de DJs y productores de Ibiza y Formentera, DIPEF. ¿Cuál es la situación económica del sector, de la gente? Porque claro, el año pasado se pasó el verano en blanco, este también va a ser un poco complicado. El estatus económico de los DJs, bueno, nosotros siempre estamos acostumbrados a pensar en Guetta y pensamos que cobran muchísimo dinero, pero me imagino que eso solo son unos pocos. Me imagino que económicamente hablando lo estaréis pasando mal.
Malísimo. La verdad que es, no quiero ser dramático, pero la situación es bastante comprometida, en el sentido que todo el gremio no ha recibido muchísima ayuda de parte del gobierno, y por esto también la asociación, para que se luche por la profesionalización de esta actividad.
Claro.
Y que haya ayuda económica o ayuda en general cuando hay problemas de este tamaño, simplemente porque los DJ productores representan un patrimonio de cultura y de tradiciones de la isla Pichusa muy fuerte. Entonces tendríamos que, pienso, protegerlo y valorizarlo. Justo antes de saludarme se ha pasado un tema de José Padilla, y también por todo lo que ha hecho este gran hombre por la música y por Ibiza, tendremos que irnos y hacer sí que figuras tan importantes sean reconocidas.
Domenico Danielo, muchas gracias. Suerte.
Muchísimas gracias a usted. Hasta pronto.
Primer vol a Formentera. Cafeïna de la bona.
Aquesta gent són de Pitch Mod, un grup que ens agrada molt en aquest programa. La cançó es diu Never Let Me Down Again. Per cert, ja saps que tota aquesta música, tota aquesta música que posam en el primer vol a Formentera, la pots escoltar en el nostre canal de Spotify, si és que, jo què sé, si és que tens ganes de tornar-la a sentir. We'll be right back.
el primer vol a Formentera. Tant si comences el dia com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí a IB3 Ràdio.
Otaku naitzo!
Molt bé, ja estem aquí amb el kimono posat, na Maitana i jo. Som els amb de kimono,
sí.
També.
Sí, bueno, però es diu d'altra manera.
Com,
però sí.
Com es diu en el cas de...
Normalment portava hakama.
Què és això que m'has fet posar? Com?
Hakama.
Hakama.
Sí.
I doncs, hakama la tenim bé. Molt bé, estàvem en el mes de juny, que és un mes així que hi ha diverses activitats i convocatòries a LGTBI, i l'altre dia us parlaves d'un manga que era una història d'amor entre els lots, diguem, i ara anava a parlar d'un manga que en la seva traducció a l'espanyol es diu Mi experiencia lesbiana con la soledad, i en japonès, no sé si vols dir com es diu.
Jo no sé si sabré, bueno, és que encara, o sigui, per sort que és,
Ves alerta, Maitane Páez, perquè la nostra audiència té un alt nivell de japonès.
Veritat, és que per això, és que entre que no són hores, perquè es carrer encara no està posat, o sigui, que la meva neurona molt desperta
sí,
no estarà.
No.
Però bueno, jo ho provo, ¿vale? D'acord?
Vinga.
En japonès es diu... Sabishi sugite resu fusuku ni ikimashita repo. Totalment, mi experiencia lesbiana con la soledad.
Claríssimament diu això, es que... mi experiencia lesbiana con la soledad. Escolta'm, quin títol, no?
Sí, sí, és molt llamatiu a més. I es tomo de... perquè és un manga, tomo únic.
Sí.
Sa portada també és molt cridanera, és tot així color rosa. I t'ha cridat molt l'atenció. Normalment amb aquest títol jo crec que moltes persones s'esperen alguna cosa molt graciosa, no? O sigui, és com... Però la veritat que m'ho està molt allunyat d'això. És un manga biogràfic de l'autora Kabi Nagata, on es relata com, tras deixar els estudis universitaris, va caure en una depressió i va sofrir trastorns alimentaris. Això la va portar a cercar llocs que no li corresponien, pues, el seu lloc en el món.
Sí.
No? Volia trobar-se... el seu objectiu era pues, trobar un treball estable, que tingui contents els seus pares, fer que la societat esperava d'ella, no? O sigui, aquesta pressió que li provoca aquesta depressió. Va poder començar a sortir d'aquesta depressió quan va obrir les portes de la seva pròpia sexualitat, que ho va fer decidint contractar un escort lesbiana, perquè, bueno, al Japó és bastant complicat
sí.
Sortir... I jo, pues, per això, perquè li ajudés...
Que és bastant complicat sortir a locals de LGTBI?
Sí, sí, o sigui...
No n'hi ha.
Sí que n'hi haurà, però...
Però no és com aquí.
Sí, o sigui, encara que hi ha molta gent està començant a sortir i reivindicar que...
Els armaris estan més tancats que Europa.
Sí.
Podríem dir-ho.
Llavors ella, pues, amb els 28 anys que tenia, pues, bueno, encara no havia tingut cap experiència... I no sabia com apropar-se ni fer-ho i bueno, va decidir contratar un escort lesbiana. I pues això. Realment aquesta història primerament es publicava a la plataforma digital Pixiv, que és una plataforma japonesa on molts artistes pugen els seus dibuixos
sí.
I tenen... I l'editorial Express pues, la va publicar en físic degut al seu èxit uns mesos després de sortir.
Clar, perquè això va ser un exitàs.
Sí.
Segurament
sí.
Per atrevir-se a tocar sí. Un tema en format de manga. Recordem que el manga aquí és popular, Europa és molt popular, sí. Espanya és popular, però el Japó és hiperpopular. Vull dir, la gent llegeix manga com aquí es llegeix els pronto.
Sí, totalment.
I o això més encara.
No, i això no vol dir que... Perquè una cosa és que llegeixis manga i altra que sigues en plan otaku.
Sí.
Com no és el mateix, eh?
No és el mateix. No.
Són com... No, allà...
Allà
tothom...
ho veuen diferent.
Sí,
allà
tothom...
ho veuen diferent. I clar, en tocar un tema que era inèdit d'alguna manera en manga va ser un exitàs.
Sí, sí. A més, això... I, bueno... van poder a Espanya ho podem gaudir gràcies a Fandogami Editorial que ho va portar.
Molt bé, tu l'has llegit, la lectura és recomanable.
Sí,
està,
totalment.
Està ben
perquè...
escrit, ben dibuixat.
Sí, sí. Bueno, dibuix no és que sigui molt complicat, però és més el que te transmet. Vull dir, és això. Si no és perquè, per exemple, no tens per què identificar-te completament amb ella.
Perquè... Per llegir-lo, home, i tant
sí,
que no.
Sí, no, no, però com té sa part de sa depressió, sa part del trastorn alimentari, sa part de... Pues de que abraces la seva sexualitat i
toca moltes branques.
Sí, llavors, per una cosa o altra te pots sentir identificat i jo crec que pot servir per molts joves que senten el mateix i no saben posar-li nom a això.
Idò, una molt bona recomanació, amb un títol que en japonès és fàcil d'oblidar perquè bàsicament sí. No sabem japonès, en castellà no tant, Mi experiencia lesbiana con la soledad. Moltes gràcies, Maitana. Bon dia.
Bon dia.
Primer vol a Formentera. De dilluns a divendres de 6 a 7 del matí. El programa despertador d'IB3 Ràdio.
Friki,
friki, friki, free show.
Estem aquí ja tancant-se parada en els darrers minuts del programa. Mos queda temps per al nostre informatiu setmanal friki. Ja sabeu, notícies de còmics, sèries, pel·lícules, superherois, totes aquestes coses que mos agraden. Estàs preparat, Àlex?
Com sempre.
Vinga, idò. Començant parlant dels premis Eisner, els premis més importants del món del còmic, on hi ha realment enguany una nòmina important d'espanyols nominats.
Doncs sí, el proper 23 de juliol es tornarà a celebrar la San Diego Comic-Con, una altra vegada de manera virtual.
Encara no es decideixen.
Encara no es decideixen, i es donaran aquests premis. I ja tenim els nominats, on, mira, per exemple, està Paco Roca, el dibuixant Paco Roca, nominat pel seu còmic El invierno del dibujante, nominat a millor edició nord-americana de material internacional.
Quantes nominacions du que toma?
Unes quantes, i crec que no ha guanyat... Ostres, no ho sé ara mateix, però sí, l'any passat també va estar nominat per altra obra, per La casa. També, mira, més cosetes, millor sèrie regular, tenim el dibuixant Ramon K. Pérez, per el còmic Stillwater. A millor sèrie limitada, el dibuixant Gabriel Hernández Gualta, per Barbalian Red Planet. També, a millor adaptació d'altre mitjà, està el dibuixant Albert Monteis per al còmic Matadero 5. I a millor còmic digital estan la parella Juan Díaz Canales i Teresa Valero per al còmic Gentleman.
Esperem que algun guanyi alguna cosa. Canviem de format. Els personatges del còmic de Spawn, Sam i Twitch, tindran la seva adaptació a la pantalla petita.
Sí, Sam i Twitch podrien aparèixer en una sèrie televisiva a través dels productors de Mayor of Easttown per l'HBO, tornant a ser els seus primers personatges adaptats a imatge real en format televisiu. Recordem que allà per l'any 2017 es va anunciar que el reconegut guionista i director Kevin Smith estaria involucrat en la producció i direcció d'una sèrie d'això, d'imatge real, d'aquests dos personatges que van aparèixer al còmic de Spawn, però que al final no van poder dur a terme. Ara, Todd McFarlane, el creador de Spawn, d'aquests personatges del còmic, va dir a una entrevista que sí, que estan treballant en aquest projecte.
Ja veurem, més sèries. Els personatges de Monstres S.A. tornen, com dèiem, amb una nova sèrie de televisió.
Os ponen a vosotros dos al mando.
Será una broma.
El humor es nuestra labor.
Te está diciendo que ya no contratan...
La sèrie d'animació serà de 10 episodis i ha estat creada per Pete Docter, integrant de Pixar, des dels seus inicis de l'estudi. Aquesta sèrie de televisió se centrarà en les aventures de Taylor Tuxmon, un graduat notable de l'escola Monsters University, que haurà de reconvertir-se ajudant per una colla de mecànics d'hores baixes en un bromista. Disney Plus ha anunciat que veurem el primer capítol de Monsters at Work cada dimecres a partir del proper 2 de juliol.
Si Pixar fos una companyia de l'àmbit lingüístic català, tu saps que mai li haurien posat aquest nom.
No.
No parem de parlar de sèries. La sèrie Castlevania continuarà amb un spin-off.
Finalment, Netflix ha anunciat de manera oficial que la sèrie d'animació Castlevania continuarà amb una sèrie nova que estarà ambientada a l'any 1792 a França, en plena Revolució Francesa. Castlevania fins ara ha comptat amb 4 temporades, la darrera es va estrenar fa poc, i està inspirada per la clàssica sèrie de videojocs, una història de fosca fantasia medieval que seguirà els passos de l'últim supervivent del clan Belmont mentre intenta salvar Europa de l'Est de l'extinció a les mans del mateix Dràcula.
I Splatford l'han deixat pel final, especialment pels nostàlgics. Ja tenim tràiler de la sèrie d'animació de Masters de l'Univers de Kevin Smith. Time after time, you try to take this castle, but you will never succeed, Skeletor.
Call your champion. Moltes ganes, eh? De la mà del productor executiu Kevin Smith, torna a aparèixer a aquesta secció, arriba una història èpica que recull el testimoni on va deixar la sèrie als anys 80, fa 40 anys. Torna Grayskull, amb tot el seu poder sota una sèrie d'animació que s'estrenarà a Netflix el pròxim 23 de juliol. La sèrie estarà dividida en dues parts, de 5 episodis cadascuna, sota el títol de Masters of the Universe Revelation. Entre les seves veus, en versió original, perquè aquí la perdrem al doblar-la, tenim, mira, a Mark Hamill com Skeletor.
Déu-n'hi-do.
Lena Headey, que la recordem per Joc de Trons, sí. Com Evil Lynn, i també l'actor Chris Wood, com el príncep Adam, o el protagonista.
He-Man. No està malament, eh?
Està molt bé, està molt bé. I el tràiler pinta molt, molt bé.
Practica el desperting amb IB3 Ràdio.
Lotes, lots, esperam que us hagi agradat, esperam que demà a les 6 us torneu a escoltar, i ara us deixem amb els companys d'Informatiu Matí d'IB3 Ràdio. Que passeu un molt bon dia!